Es la opinión de este madrileño. Vamos a ver si por aquí encontramos a alguien más que nos quiera dar su opinión. Mira, un chaval joven que pasa por aquí, vamos a preguntarle. Buenos días, ¿te podemos preguntar qué te parece el uso de mascarillas en exteriores?
Llevo tarde al trabajo.
Bueno, tienen prisa, es un momento en el que vemos mucho trajín de gente que va con prisa, lógicamente. Caballeros, buenos días, les entretengo un minuto. El uso de mascarillas en exteriores, nada, no les apetece. Vamos a ver por aquí. Señora, buenos días. ¿Qué le parece a usted usar mascarillas en exteriores? Bueno, no quiere... Vamos a ver si esta señora que sube aquí amablemente nos atiende. Buenos días, señora. ¿Le podemos preguntar por el uso de las mascarillas? Bueno, es que la gente es verdad que va con prisa. Pero bueno, nosotros tratamos de recoger esas opiniones. Caballero, buenos días. Muy buenos días. ¿Sobre el uso de la mascarilla les podemos preguntar? Bueno, es la ley de Murphy, de verdad. Es que en directo, Ricardo...
Yo me quiero ir.
Abrázame.
No. Yo me quiero ir. Nadie me entiende.
No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Sí, es que... Quins records. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal, sense mascareta. I Pep Vergés, hola, què tal. Que em sembla que no porta mascareta, no sé. A no ser que portis una mascareta transparent i no m'hagi donat compte.
Ahir me'n vaig posar, perquè vaig anar a l'hospital.
Ah, ahir sí, els centres sanitaris es manté.
I saps què? Després me'n vaig oblidar de treure-me-la.
Oh.
I vaig pujar al bus, a l'autobús, i vaig arribar a la parada i jo amb la mascareta.
Un desastre.
No, perfecte.
Sí,
perquè, clar, tota la gent que ve de l'hospital, no sé, a l'hospital, clar, igual no estàs molt bé, no, si vas a l'hospital.
Bueno, això del... Sí, no, està bé.
Aquesta noia de les mascaretes no és el més bèstia. On estava aquesta noia?
Aquesta noia no ho sé, però fa molt de temps aquest reportatge.
Ah, doncs l'altre dia una que va... Bueno, també va preguntar les mascaretes, primer dia sense mascaretes, o l'endemà ho serà, entra dins del metro, llavors va per dins del metro preguntant, surt el càmera del metro... No, surt ella i es tanca la porta i el càmera es queda dins.
Olé.
I ella diu, mierda, no sé què, però això en directe, mierda. I se'n va el tren amb el càmera.
És a veure ella... Com amb les portes tancades, perquè si el càmera era el que estava filmant...
Sí, doncs, el càmera estava dins.
Per tant, es veu el metro com marxa.
Com marxa, i para el càmera, perquè clar...
Es veu la senyora que es desplaça, per dir-ho així.
La senyora es queda a l'estació i aquí s'ha acabat la connexió.
Clar, perquè com tanquen ja es perd el wifi o el que sigui...
Bueno, no sé, ara s'espera el que torni de l'altra parada.
Sí, clar. Bueno, està bé, ja ho recuperarem, això. Aquests són moments gloriosos de la televisió.
Això pot passar, no vull dir que sigui tonta ni molt
menys. No, mira que en un moment donat...
Tu vas parlant, vas mirant i de cop i volta surts del tren i va a la porta i es tanca.
El càmera s'ha despistat, també, perquè el càmera estava més pendent de fer el plano...
Clar, que
no vas de saber on estava.
Que quedava molt bé el plano, amb ella fora, i ella dins...
I el càmera no es movia.
I de cop i volta...
Clar, el càmera no va entendre que havia de sortir, també, perquè el metro és pip, 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 i tanca les portes. Bueno, no sé com fa ara, eh?
No ho sé, era així, però jo crec que això...
Pip.
Vols dir que no ha passat a la història?
És que
això,
fa temps que no anem al metro, però si algú va últimament al metro, doncs que ho digui. Si és...
Jo fa molt temps, molt.
També hi havia allò de la pròxima parada, tal, que aquesta senyora que deia la pròxima parada, resulta que els listillos de TMB no li van pagar un duro. Es veu que la van fer parlar com dient, bueno, digues totes aquestes estacions, perquè farem les proves i tal. I un cop va acabar el tema, van fer les proves i quan va començar el metro van seguir amb la senyora. Clar, la senyora primer no va reaccionar fins que algun amic li va dir, perdona, però vols dir que no hauries de cobrar per propietat intel·lectual? S'estan aprofitant de la teva feina per anunciar totes les parades i va tirar-ho per tribunals i va guanyar.
Home, clar.
Va guanyar perquè és lògic. És que, o sigui, no... Digues alguna cosa, au! No, digues alguna cosa, jo estic aquí per treballar altres coses, no per dir alguna cosa.
Bueno, això l'altre dia vaig veure periodistes que es queixaven i gent que fa programes d'anar, per exemple, a un concurs de televisió...
Com a voluntaris, no?
No, anar a un concurs per presentar-se, perquè presentar-se a un concurs per fer un programa i no sortir triat el teu projecte i de cop i volta veure que fan un programa que fins i tot arriba a l'extrem de que una de les periodistes va dir l'altre dia que li havien copiat el nom i tot del programa.
Sí.
És a dir, que, i llavors has d'anar molt al tanto i has d'anar a registrar la propietat intel·lectual.
Bueno, ho tenia.
que no sé com... No ho sé.
És la,
que
ja
no
la vaig... noia sortia amb la pibolada amb un tuit i sortia... Ell ensenyava
la tenia
el
la registre. Pipeta, sí, sí. I després, en cas, si entres a dins, comences a veure-la de gent, i gent famosa, eh? Perquè la noia era famosa. Uh-huh. De fet, era una noia que ha fet programes de televisió i ha sortit molt temps fent programes. I després començava a sortir gent, a mi em van fer això, a mi, jo molt presentava clar. El programa no sé què, i me'l van tal... I la tira de gent que els hi copien, o les idees, per exemple, tu, va, farem un programa d'això i això i això, no? Presentes el concurs i et diuen, no, no, bueno, mira, no has tingut sort.
Sí, sí.
És un... Deu ser l'amiguito de torn que li dius, escolta, aquella noia o aquell noi que hem fotut a baix tenia una idea molt bona, de fer això i això i això, no, per què no ho fas?
No hi ha consciència del respecte per la propietat intel·lectual, per allò de no aprofitar-se de les idees de l'altre, com a mínim sense demanar-li permís.
És que, a més, és molt greu, perquè tu quan et presentes a un concurs d'aquests, és una feinada el que tens. És a dir, el projecte que es presenta no es presenta un foli amb quatre idees. És una feinada, has de presentar un producte molt sòlid...
Bueno, i que, evidentment, el projecte que es presenta ha d'estar protegit.
Bueno, però vull dir que és una feinada. Llavors, ja és prou trist que te'ls tombin, com perquè a sobre no te'ls tombin perquè no els hi ha agradat el teu o no consideren oportú fer aquest programa, sinó que te'l copin.
Bueno,
no?
Pues això és un delicte.
Clar, perquè a més, si tu tries una altra empresa, li dones i te'l copien, és que tu li has passat el treball de l'altre. I per tant, deu ser el teu amiguet o amigueta.
Bueno, això... Jo tinc una batalla molt dura sempre que no m'acaben de donar mai la raó, però jo no sé per què, perquè amb el tema dels treballs universitaris, de com els alumnes fan treballs universitaris que els profes o les profes els hi demanen, els exigeixen per poder doncs, aprovar o el que sigui, l'alumne escurra un treball de calample i després, curiosament, els profes que necessiten fer publicacions de, per poder pujar punts i per poder d'allò, anda, si resulta que aquesta publicació està basada en el treball que jo li vaig entregar, i sempre es dona per suposat que, bueno, clar, és que l'estudiant no té cap dret sobre això perquè està estudiant, i ja està. I jo sóc el primer que batalla i diu que això és totalment il·legal, és un delicte, sí. I ja està. I per més estudiant que sigui, què vol dir? Que si ets estudiant no tens dret intel·lectual, de propietat intel·lectual? Si tu has fet un treball i te l'has currat, per més que estigui sota la tutela d'un profe, o d'una profe, això no li dona dret a aquesta profe o aquest profe a aprofitar-se del treball. I si li dona dret, la llei està supermal feta. Per tant, algú, sisplau, que... Però ningú posa mà. És com una cosa de fets consumats, de poder fàctic, de... Bueno, això... És que, clar... Clar, evidentment, aleshores es diu... Bueno, doncs que l'alumne denunciï. Sí, home... Ara l'alumne denunciarà el seu profe, que depèn del profe, que l'alumne pugui provar o no pugui provar i pugui tirar endavant. És que és com la màfia ben tancadeta i ben feta, allò ben lligat, lligat i ben lligat. Home, no, això hauria de ser el rectorat mateix de la universitat que posa la denúncia contra el profe. Per què? Ah, no, clar, que sigui l'alumne que denunciï. Sí, home, ah, mira, està bé.
Que tenim tants diners.
Esclar, sí.
Bueno, doncs, escolta...
Pues aquesta és la màfia, el tipus de mafieta preestablerta que jo lluito, però que cada cop... Jo estic decepcionat, Cada cop que ho plantejo en un dinar o un sopar o tal, i surto sempre escaldat. I, bueno, pues ja us apanyareu.
Hi ha un altre tipus de màfia, que és la que entra a casa teva, a dins.
Què vol dir?
La que tens a dins, a casa teva. Tu t'esforces per exemple, fer un plat, no? Cuinar una cosa.
Sí.
I... venen i dius, bueno, faré tant, perquè jo me'n menjaré després, o al vespre, o el que sigui.
Sí.
I arribes al vespre i aquella olla, per exemple, de fricandó, no vull dir res...
Què passa? Que ja... Ui, aquest tema em sona a disgust monumental.
No.
Perquè aquella... vam parlar l'altre dia de fricandó.
Sí, però no és meu, Li ha passat un amic meu.
Ah, de la teva mare, vols dir.
Aquella olla de... No, un amic meu, la olla de fricandó que va fer per tots, va dir, sobretot guardeu-me'n pel vespre. Va arribar i no quedava fricandó.
Ai.
I era una olla monumental, m'ha dit.
Hòstia.
Una cassola monumental. I llavors, indagant sobre això, que clar, a vegades dius, hosti, m'he guardat un tros d'aquell formatge que em va encantar, arribes a casa, obres la nevera i... Algú sap algú del formatge aquell que em vaig guardar ahir per menjar-me'l avui? Ningú sap res.
Hòstia.
Gairebé si tens fills i gos, tothom mira el gos, saps? Perquè és la manera més fàcil de fotre les culpes al gos.
Ja.
Han inventat unes bosses. Han inventat unes bosses per a les persones que no volen que els hi prenguin res de la nevera, que tenen... tenen taques com si estigués podrit el menjar.
Com?
Sí.
M'estàs dient?
Sí. Sí. Unes tenen unes verdes, les altres més marronoses, com si estigués malament. Llavors tu poses el producte dins la bossa aquesta i ningú t'ho toca. Quan arriba el vespre et diran... papa, o no sé com et diuen... mira que hem anat a la nevera i allò se t'ha fet malbé. Tu dius, vale... El que passa és que tu has d'anar a menjar en un lloc que no et vegin, evidentment, perquè si no veuran que aquí ja truco, que no et menjaràs tu la merda, no? Què et sembla? Jo crec que això és ideal, perquè no et toquin que les famílies que són nombroses, inventar una cosa d'aquestes és fantàstic. Així preserven tot el que tu tens a dins de la nevera i no et toquen res. Bosses, la poses a dins i és com si estigués totalment podrit el menjar. Evidentment ningú el toca, però no és veritat.
Hosti, no fotis. Sí, sí, sí. Hosti, això és molt... Això és gravíssim.
No, no, és perfecte.
Això és de dimissió.
És perfecte.
Sí, sí, sí. Sí. Hosti,
més no. Coses. Parlant sí. De màfia.
Ja prenc nota, eh? Doncs així és d'agafar aquesta bossa de podrit, això, com si...
Una bossa que quan tu poses a menjar dins sembla que estigui podrit.
O sigui, per fora...
Per fora, exacte, florit, per fora està florit, florit tal, està...
Clar, així ningú t'ho toca.
Ningú t'ho toca. Mm. Val?
Val, val, val.
Seria el mateix...
Sempre identificat.
Seria el mateix... Clar, imagina que tens caviar.
Imagino, eh? És molt imaginar. O sigui que el deixo a la nevera.
Ah, imagina que t'has gastat 120 pavos en una llauneta de caviar, sí, sí, o 150, eh? Un dia que se te'n va l'olla, però dius, no puc més, veig el final dels meus dies a prop i no he menjat caviar. I aleshores compres una llauna. I, bueno, hosti, amb una il·lusió bàrbara, eh? Aquest vespre, quan arribi, tu em posaré allà amb les meves torradetes, la meva cullereta de nàcar, eh? I, bueno, serà un festival. Arribes al vespre i no hi ha caviar. Entens? I, clar,
misteri.
Ah, entens? No hi ha caviar i llavors entres... Clar, entres... És que a més no hi ha res que faci més ràbia que quan entres, quan vas a casa amb moltes ganes, moltes ganes, moltes ganes de menjar-te una cosa que t'has guardat sí, o t'has preparat, sí, i sí. Arribes i no hi és.
Oh.
És una decepció tan gran que és motiu de cesse per qui l'hagi robat.
Home, sí, sobretot si l'has cuinat tu.
Per això, bueno, és que normalment passes tu amb les coses que cuines tu o que compres tu.
Aha.
Perquè el nen no anirà a comprar caviar.
No, va? No.
I si va, és que està començant a cobrar del club. Bastant.
Ui, home, sí, llavors ja és qüestió de... Preguntar si et donen un préstec, eh? Vull
dir que jo crec que al final el teu fill et donarà un préstec, és que estic segur.
Home, tant de bo, tant de bo. Tant de bo. Arriba un moment que em pugui donar un préstec, tu.
Tu li pots dir, torna'm tot el que m'has costat.
Ja estaria bé.
Què
o no,
més?
O simplement diré, ja ho trobarem, eh? Com em diuen a mi ara.
Segur, perquè serà un esportista agraït.
I trobo molt bé, eh?
No com el germà del Messi, que l'has escoltat.
Ai, però escolta una cosa. Això del germà del Messi va ocupar i preocupar a totes les televisions del nostre país durant tot el vespre nit, no?
Sí, perquè...
Casso Messi!
Home, la veritat és que és una mica... S'ha de ser desgraciadet, diguem-ho així, eh?
Bueno, aviam.
O desgraciat del tot.
Perquè aquest senyor en qui ha empatat.
No, a més, aquest senyor, quin ofici té?
Per això dic...
Què viu, de ser germà del Messi, no?
Bueno, però normal.
I llavors...
És a dir, allò que et diuen paràsit.
El Barça no era res abans de que vingués el Messi. Mm. El Barça va agafar el Messi, li va pagar tot el que era els metges i tot, perquè tenia una enfermedad i no creixia, i a Messi, pues, per les seves condicions i qualitats, i també gràcies a que pues, en lloc de quedar-se esquifit, i, pues, va poder muscular-se i créixer una mica més, doncs va triomfar en el Barça. I agraïts estem tots. Jo estic agraït del Messi, i el Messi també hauria d'estar agraït del Barça. Mm-hmm. Però és que el seu germà és el que menys pot opinar.
Yeah.
Si tornem un dia serà per carregar-nos a la porta...
Sí, que tu és un cas que també t'ha preocupat molt. Et veig esperat,
m'ha indignat.
Sí, et veig indignat.
No, m'ha indignat perquè no hi ha res com ser desagraït. I aquest tio és el que menys pot opinar.
Perquè si el seu germà
no hagués jugat a futbol, no vull ni pensar on estaria ara i què estaria fent aquest noi, en què estaria treballant.
Té
la gran sort que la seva feina és ser germà del Messi. Saps? La feina, ell va estudiar molt per ser germà del Messi, de fet té estudis i màsters a tot arreu, a la Juan Carlos I, sense anar més lluny, per ser germà del Messi. Llavors aquest senyor que parli d'aquesta manera, amb aquesta rancúnia, desagraïment, doncs no m'agrada gens, no? Perquè és que crec que no toca.
Bueno,
crec que el Messi, per exemple, es va acomiadar
Yeah.
Molt bé, és a dir, no va tenir cap mala paraula i n'hi havia per tenir-ne, eh? Perquè jo bueno. Era per mirar la porta i dir bueno. Com per refiar-te'n de la teva paraula, fill
bueno,
meu.
Bueno.
Però no va dir res.
Que no arribi la sang al riu, home.
No
jo,
va dir res.
La veritat és que ahir vaig sentir el document i l'últim que vaig pensar és en preocupar-me.
No, home, jo no m'he preocupat, però...
Jo el tema Messi el tinc com molt, molt, molt aparcat.
És que jo faig un programa a la ràdio, llavors...
No, no, jo també, eh? Si, mira, si vols et dono el document, ja
va,
està.
Home, ja
si la gent sàpiga
sí.
De què va.
Sí,
des del principi, sisplau.
Podria verlo volver a entrar al patio de su casa, al Camp Nou. ¿Qué opinas, Matu? Pregunta bastante difícil.
Mira, yo... No, es fácil para mí. Yo tengo un recorte pegado en mi casa, allá donde nosotros nacimos, que voy todos los días, varios recortes tengo. No. Y tengo un recorte que dice Messi, del Sport del Barcelona, que dice Messi debería volver al Barcelona. Entonces yo abajo subtitulé, ja, 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 ja. No vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido con todo lo que le dio Messi a Barcelona. No sé qué opinan ustedes, pero para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. Sí, no conocía a nadie, más conocido Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno.
Bueno, acá uno preguntó si te gusta más Pedri o Gavi.
Bueno, pues això va de... Això és el que... Sí, com que és una gent amb ofici, és a dir, no té res a fer.
No té res a fer.
No té on dar-la. Fan aquesta espècie de tuits, aquestes emissions en directe en la que nens molt joves pregunten, pues en aquest cas, el... bueno, nens joves que tenen, que són els titulars d'aquesta compte de Twitch, que potser té un milió de seguidors, eh? Vull dir, ojo, i llavors han convidat el germà del Messi.
El germà del Messi, que és tonto.
Que està molt ocupat.
No, és tonto.
Bueno, però està molt ocupat.
Recordem, no, ho dic perquè ha faltat el respecte a un gran jugador, un dels millors del món, que va jugar al Barça i va ser molt famós, que és Maradona.
I Johan Cruyff.
I Johan Cruyff.
Kubala. Va ser el gran... Jo crec que Kubala, Cruyff, sobretot aquests dos, van ser els grans responsables de l'evolució del Barça.
I Maradona,
gràcies a
també.
Kubala es va fer el Camp Nou.
Clar, però,
gràcies a Cruyff es va passar del perdre sempre...
A guanyar quatre lligues i la Copa Europa.
I, per tant, no, però és que a més és això. Sin nosotros, el Barça, sin Messi, el Barça no seria nadie. O sigui, parla en primera persona com si ell hagués donat un peu en bola. Com
sí, sí.
Si ell sabés jugar a futbol, si el màxim que fa és perdre sempre el futbolín.
No, però ja dic que està insultant Maradona, està insultant
ell,
Ronaldo.
Ell, l'autoritat moral, Ronaldo. Per ser germà del Messi, de poder dir, amb tota l'autoritat moral del món, que el Barça no era ningú sense Messi i coses d'aquestes. Bueno, ja, també s'ha de dir una cosa, i suposo que aquí el propi Leo Messi ha donat un cop de puny sobre la taula, perquè si una cosa té el Messi és que, clar, tota aquesta gent viu d'ell. Tota aquesta gent està mantinguda per ell i ell és el jefe. I sembla que últimament està exercint de jefe perquè, primera, el propi Messi, a través del seu conglomerat de representants i aquestes coses, ja va enviar, va publicar un missatge que ell no tenia res a veure amb aquestes opinions, que ell es desmarcava absolutament del que digués el seu germà, que el seu germà era el seu germà. I atenció, perquè tachín, tachín... Tu no sé si aquest matí has estat l'alerta d'això, perquè per això t'he vist, m'ha sabut greu veure't així,
sí, sí, sí.
Preocupat i
compungit
per un tema que la veritat a mi em va ocupar un minut i mig.
No, home, no, però a mi m'ocupa. I després, home, aquí també fem el programa.
Jo ho vaig veure.
Tu dius...
un senyor que és un paràsit, simplement, com tots aquests. Són paràsits, que l'únic que fan és anar a trobades de tuits amb nens de 15 anys, a dir tonteries, perquè a més ni se l'ha preparat. O sigui, ell es fa la gracieta perquè, bueno, tu pots estar més o menys enfadat perquè la porta no renovés. Vale.
Jo
I amb una conversa
molt.
De bar, dic, me cago en aquest cabron que li va dir que...
Jo vaig enfadar molt.
Molt bé, però d'això, amb un canal públic d'un milió d'espectadors, dir que en la puerta tengo yo en la porta con dardos, que li vaig tirando vudú i li hago vudú. Home... Pues ja es veu que és un tipus de personatge que no allarga molt. Però bé, dintre del que no allarga molt, doncs hi ha l'última hora a Onda Cero es va publicar, i crec que tots els mitjans de comunicació, una nota que ha publicat el germà de Messi, Matías Messi, no? Perquè, clar, és l'hermano de Messi. Matías Messi ha fet avui un comunicat a través d'Instagram i el comunicat diu així: quiero reivindicarme por lo que dije en las redes sociales. Solo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste. ¿Cómo voy a pensar yo eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia, el que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como Leo? Y continúa. Para nosotros, Cataluña es nuestro segundo hogar y eso es de público conocimiento. Lo siento mucho y pido disculpas a todos, especialmente a los barcelonistas. Por último, quiero decir que solo tengo la red social Instagram. Y por tanto, aquí es donde digo las cosas.
Bueno, veus, això és que el va trucar el Messi i li va dir...
Pues ja està.
Dir, no, el Messi
si quieres ir cobrando...
No, jo crec que li devia dir, no ho sé, ara és una idea que em faig jo, però li devia dir, escolta, tu saps on anirem a viure nosaltres quan
no,
deixi de jugar
jo crec que ni tan sols va... Jo crec que Messi va dir... Aquí el que mando soy yo.
Sí, sí.
I todo el mundo calladito.
Que és una estupidesa el que ha dit ell.
Pues ja està.
Doncs, ja et dic, ha faltat el respecte a Maradona, a Cruyff, a
Kubala... De fet, ja et dic, al minut 3, Messi va desmentir.
Sí,
Leo
sí,
Messi
sí.
va desmentir tot això, que ell no tenia
home,
res a veure amb l'opinió del seu germà.
És bastant
desagradable. Va, bastant oportunista.
I a més, que no... Tu pots estar emprenyat, és el que deies tu, però no té raó a l'hora de... De totes aquestes bajanades, és a dir...
Que són bajanades.
Tu pots estar emprenyat i dir, hosti, jo quan va passar-lo a la porta em vaig decepcionar molt perquè ja ho teníem fet i això no es fa... Ho pots dir, no? I estàs en el teu dret perquè jo també ho penso. És a dir, això no se li pot dir a un jugador ja que està. Vingui a firmar i quan va a firmar li diuen que no.
Però Sevino arriba.
Sevino arriba.
Sevino arriba. Per a mi el Barcelona se empezó a conocer por Messi, eh?
Sí,
porque
sí,
antes
clar.
Era el Madrid el más conocido.
Dic, llavors aquí és on la caga.
Sevino arriba.
Aquí és on la caga.
Ja està. Pues cagada.
I a part, en tot cas...
S'ha disculpat i ja està. Que no cal seguir. Vull dir, perquè, a més, és això, se li dona bola a un... És que tampoc el vull ni menysprear ni insultar a un paràsit. Ja
a part,
un senyor que no té d'arla.
No,
ja
a part, imagina't, això és tirar-se la gent en contra. Vull dir, si tu pots venir a viure a Barcelona...
És que ni ho penses.
Ja, no, però
no té gambals.
Tu t'imagines? I...
És un nivell...
Messi li va dir, però tu què dius, tio?
Clar, doncs pues ja està. Aquí el que mano sóc jo, que sóc el que pago.
Vale.
Per tant, a calladitos todos i ja et pots anar disculpant. I està molt bé pel Leo Messi, doncs, que li hagi dit... Mira, si ha sortit del propi germà, doncs pues ja m'està bé. I si ha sortit de Leo Messi, doncs pues també m'està bé.
Me recorda que l'acomiadat de Leo Messi és quan passi tot, quan plegui, m'agradaria tornar al club.
Sí, aquí. Per les categories inferiors i per no sé què.
O fer no
recordem
sé què.
Que Messi té la seva fundació radicada a Barcelona, que està pagant un munt de pasta per l'ampliació del mòdul de càncer oncològic del
Sant
Joan de Déu.
Sant Joan de Déu.
Ha pagat molta pasta també a altres hospitals doncs, per fer zones recreatives pels nens, per no sé què, no sé quantos, que a més té negocis amb Gerard Piqué, per exemple, amb la gestió de l'Andorra i altres clubs, i és soci... I, bueno, pues ell el que vol és venir aquí perquè, aviam, és veritat, on s'està millor que Castelldefels o al Penedès o qualsevol lloc proper a Barcelona? On s'està millor que Catalunya, en lloc? Per tant, on es retiren la majoria de motoristes, futbolistes, i allò, te'n vas aquí a Sant Pere Ribes o a Sitges i n'està ple. I se'n vas a Castelldefels i dones una patada i trobes 300 exjugadors. I si no, te'n vas a Girona, que també està ple d'exciclistes i perquè té unes carreteres precioses per voltar. I Catalunya està ple de jugadors i d'esportistes professionals retirats del món, de tots els esports.
Home, és que es viu bé, eh?
Home, mira...
Menges bé, la climatologia és bona...
Jo tinc un cas molt...
Bueno, jo que no sé, jo no. M'agradaria retirar-me, però abans pensava a la platja,
sí.
Però cada vegada em fa més mandra,
bueno, pues,
i m'agradaria retirar-me a la muntanya.
Doncs vale, pues aquí al Penedès tens de tot.
Què et sembla?
Mira, tu, si et retires aquí al Penedès... Amb una caseta aquí mateix. Mira que hi ha casetes xules a la muntanya, rural.
No.
On sigui. I tens la platja a 20 minuts.
Jo si em retiro aquí...
Bueno, si tens pasta et fots un xaletito
si
a la platja.
Jo seré gran...
Per fer la paelleta.
Jo he de tenir les coses a prop. Per exemple, si em retiro en un poblet del Pirineu, he de tenir el restaurant a prop,
sí, vale.
La botiga a prop i el bar a prop. Home, ja els conec.
Però ja està.
Per això
ja està.
Que cada dia penso més i dic, hosti...
Però això no treu que et puguis fer el xaletito a la platja, no? Si vols fer tres o quatre dies de paellita i calamarsitos...
No m'arriba, per tant.
Com que no t'arriba, per tant? Però suposa que...
La casa que volia jo valia 4 milions d'euros.
Bueno, pues això...
Se me'n va de les mans.
Ah, que tu no ets germà del Messi. Pensava que estàvem aquí amb el concepte xupòptero.
És que ja et dic, l'altre dia vaig tornar a veure la primera llevantada de l'any i, hosti, tio, i clar, la meva casa aquella està bastant a prop del mar. I...
Pues no, ja no sé qui... Bé, tothom més o menys ho diu, però no s'atreveix a dir-ho perquè hi ha molts negocis en marxa amb tot això, no? Però avui en dia invertir en una casa a línia de mar... No és ben bé una gran idea.
Ho sé,
no
ho
és
sé.
Ben bé una gran idea.
Home, pots fer una altra cosa. Clar, amb línia de mar és més difícil. Però sí que hi ha llocs, per exemple, allà a Calella hi ha, que com que ja hi ha roques...
Avançadito, claro.
I estàs una mica a dalt, que baixes unes escales i estàs a baix.
Correcte.
Però estàs ja més a dalt i per tant, si ve un
Això està molt bé. Però aquestes cases de primera línia de mar, que ja caminant vas a la platja, no és perquè s'inundin les cases d'avui per demà. Si tenen sota, no, la veritat és que cada cop els serà més difícil mantenir les bombes de xicar.
L'únic problema que tens...
Perquè filtracions...
Jo que conec gent que en té, d'aquestes, clar, jo ja saps que em relaciono només amb la gent set, no? Doncs conec gent que en té, i en tenia, doncs... Clar, el que és el sòtanus, bueno, la part de baix, on normalment guardava les barques i tot això, l'has de pintar cada any.
Sí, bueno, clar.
I la casa? Pues... Cada any o cada dos anys?
Sí, perquè es puja, són filtracions.
De seguida amb la sal...
Pues això és la per capilaritat, es diu.
Sí, pues la capilaritat...
Perquè cada cop l'aquífer està més alt d'aigua salada.
Que és el que cada vegada em falta més, a mi, la capilaritat.
Sí, senyor.
Doncs sí, fa que això... I l'olor humitat no te la treus de sobre.
Bueno, em fa molta...
Ara, quan és un dia tranquil, és xulíssim estar a sortir... d'obrir una porta i estar allà
no
a la
fa sorra. Massa, a mi m'encanta caminar pels camins de Ronda, i no fa massa vaig anar pel camí de Ronda de Torredembarra a Altafulla.
Sí.
I és preciós, des del Far fins a la platja d'Altafulla. I la platja d'Altafulla, la veritat és que em va donar... Jo conec a més gent que té propietats allà, primera línia, en coneixem alguns, i aquella platja que jo, doncs, convidat per aquesta gent, he pogut gaudir amb una extensió de 10 metres de platja, em va fer molta pena. Molta pena veure com estava amb roques. No hi ha ni un mil·límetre de sorra, que va ser l'última llevantada que va haver-hi a Tarragona.
Sí.
Que s'ho van dur tot. I clar, ja no és només el fet de que casa teva es faci malbé perquè estigui a 300 metres o no.
300?
És a dir, a 50, 10. Però,
la meva està a 3.
Però aleshores dius, em faré una casa a 300 metres una mica més alta i no d'allò. Però és que no és només això. És el fet de que queda sense platja.
Jo, amb l'edat que tinc, la platja cada vegada me la porta més. Sí.
Més platja.
No, perquè, home, jo, a l'edat, el metge em va dir que...
Bueno,
no,
però tens hereus, no? Si tens el teu nebot, que voldràs...
Sí, però ells sí. Bueno, vas busquin una altra platja, coi.
Bueno, però pues, ja que l'inverteixes, que sigui una cosa per ells, que duri una
pensa
mica.
Que, clar, jo, al ser... Quan em compri la casa a 4 milions, al ser solter...
Sí.
I sense fills reconeguts...
Pues a la fillada.
Tot anirà als meus germans... O els meus nebots.
No,
també li deixaré alguna cosa a la fillada.
La llei obliga, em sembla, no? La
sí, ja li deixaré alguna
cosa. No, sí. La llei és la llei.
Home, si tingués,
no sé quina llei, però bueno, és igual.
Si tingués aquesta casa ja la deixaria venir amb les seves amigues.
Nen.
Però jo fora, perquè aquesta gent té una edat...
Sí.
Que jo no vull veure
perillosa.
Res.
Exacte.
Sí, jo no, saps? Jo...
No.
No vull veure res.
Total, que amb això de les inversions no anem bé. Bueno, i total, que no som res. Que és que al final resulta que és això, que avui és blanc i demà potser és negre, i que a vegades val més, en comptes de pensar en inversions de molt futur, és, escolta, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, perdonin l'expressió per qui tingui algun disgust últimament, però és allò de, si tens, gaudeixo.
Bueno, és el que et dic jo.
Disfruta-lo.
Si jo tinc 50 milions, me'n gasto 4
no
per la casa.
No estalvis tant.
I si d'aquí 20 anys se'n va la merda, doncs se'n va la merda.
Total, si estalvies el banc o caixa d'estalvis de torn, s'ho fotrà per l'aire? Perquè els interessos que et donen, recordem que a la banca espanyola són els més baixos de tota la Unió Europea.
Recordem que...
Gràcies.
Això està molt bé, perquè els bancs es privatitzen quan tenen beneficis.
Sí, home, clar.
I es socialitzen, quan tenen pèrdues.
Genial.
És a dir, les pèrdues les paguem entre tots.
Pues sí.
I els beneficis són per ells.
El capitalisme només és per quan van bé les coses.
Van bé les
comunisme...
El comunisme és per quan van malament.
Per quan van malament.
Fixa't que és curiós,
I llavors hi ha 400 gent experta en capitalisme que et dona lliçons morals de que tu no hi entens un borrall d'economia quan dius aquestes coses, i llavors diuen, no, perquè això el mercat s'autoregula sol.
Sí.
Quan els acuses de que estan jugant a la ruleta russa o que estan jugant al negoci piramidal, et venien tots a l'any 98 o 97, o, perdó, el 2005, el 2006, que tot anava bé i tothom lligava els gossos en llangonisses, et donava lliçons morals. Tu no hi entens. Avui en dia el que has de fer és invertir en pisos i, a més, rehipotecar-los i hipoteques basura i revendre-ho. Això és el negoci. I quan tu deies que eren uns mamons i unes mamones, que el que estàvem fent era rebentar-ho tot i que ens petaria totes les mans, et deien que tu no hi entenies, de negocis.
Saps el pitjor?
Deixa'ls cansar.
Que, bueno, que clar, el govern també ha rescatat Sareps i han rescatat cadenes de pisos i constructors.
Anes, botelles i companyies, vols
però
dir?
Però qui realment ho ha passat malament és la gent que, amb els seus diners, van pagar una morterada per un pis que no estava justificat. Aquest pis ara val la meitat del que van pagar, deuen la hipoteca, i s'han tingut que vendre el pis per 4 duros, i potser encara seguir pagant una part de la hipoteca, però no tenen un duro.
Sí, perquè és la la llei és aquesta, que tu el deute, encara que el rescabalis d'entregant el pis, encara ets responsable del deute.
Exacte. I llavors, aleshores...
Maco, això, no?
Sí, sí, sí. Per això et dic que al final és realment increïble, no? I la gent, doncs... Obeïm, putem...
Quins queda? Clar, és que... Bueno, i quan cremes un contenidor et diuen que ets terrorista, hòstia, perquè, evidentment, ja t'ho estan, ja ho lliguen bé, eh? Vull dir, si al plaça de Quinaona hi ha quatre contenidors cremats, ve el senyor Pedro Sánchez i diu que hi havia que espiar con los programas espía porque Catalunya ardia. Catalunya estava ardiendo per quatre contenidors de la plaça Urquinaona. Catalunya ardia i, claro, havia que espiar com Pegasus, perquè esto estava totalment justificat. Havia terrorismo en Catalunya. I, en canvi, quan va venir el senyor Macron a visitar-lo fa pocs dies, França sí que estava en flames, sí? Hòstia. No vaig sentir el senyor Macron que digués que hi havia terrorisme a França.
No, perquè aquí ja saps... Mm.
Aquí sí, eh?
Jo t'ho he explicat... Bueno, hem parlat aquí... El plegar l'ETA, en el fons, en els polítics, va ser un cop duríssim.
Faltava l'enemigo.
I fixa't que ja fa anys que ETA va deixar de matar, però bastants, i els diaris segueixen traient notícies d'ETA, els polítics segueixen utilitzant la paraula terrorisme, ETA, tot això, i sempre estan igual. I sempre intenten els moviments socials d'esquerres, normalment, perquè els moviments de dretes... i nazis i feixistes, aquests no els hi passa res.
No.
Aquests són calapoli.
Però si Pedro Sánchez pacta amb Bildu, són uns terroristes.
Uns terroristes, però aquests...
Claro.
Llavors sempre s'actua contra moviments d'esquerra.
Perquè ahí viva Espanya.
Sempre s'actua contra moviments d'esquerra, sempre.
Sí, 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 sí.
És a dir, però és que clar, és que l'última han detingut una persona que estava en una associació veïnal.
Mm-hmm.
I a més, trobo que és... Bueno, a mi em va agradar molt la intervenció del Rufián, perquè li diu claríssimament el... Diu, no infiltrarà policies
a
la Zarzuela. Diu, no... Allà sí que hi ha lladres. O el Partit Popular, que té més causes obertes...
Bueno, però clar, també és duríssim introduir un policia a la Zarzuela per poder muntar-se amb l'Atleti.
Què dius?
No? És que també tu estàs parlant aquí de coses duríssimes.
Jo tinc un professor d'aquests, com es diu? Sí. Un personal trainer?
Un
entrenador personal
el professor
català.
De tenis?
No. Per què pensa que té tota aquesta musculatura? Però tu saps que saps
un
que
personal trainer.
Personal trainer, que és en català, perquè últimament no sé què ens passa, que tot ho diem en anglès.
Personal trainer.
Doncs és l'entrenador personal.
Un entrenador personal.
Personal, que va sortir, és un catxa, és una bèstia.
Home, però ja, ja que el contracte és català i de la vista, no?
Un adonis,
Pues un poquito mejor que el marido, sí. Va, escolta una cosa. Jo deia que no som ningú, perquè ara no sé per on tirar. Si, bueno, demà ja comentarem la mort del Marcos Alonso. Pare.
Amor?
Sí, no... no ho sabia.
No ho sabia.
Clar, ara estàs quedat compungit. Clar, no sé si tirar per aquí o tirar per què fèiem, perquè recordem que ahir es van abolir ja les mascaretes, hem començat per aquí, del transport públic, encara que es mantenen a les farmàcies i no sé què.
Bueno, no s'ha abolit.
Bueno,
cada un fa el que vol.
La prohibició ja no...
No està prohibit, però tu fas el que et dona la gana.
Sí, ja no és obligatori dur mascareta.
Jo t'he de dir que les persones que ahir anàvem en el transport públic, tret d'una... o dos, molt proper a mi, molt proper a mi, tots anàvem amb mascaretes.
I ho trobo molt bé, i a més, mentre no sigui obligatori que la gent ho faci consciència,
no, però
ho trobo molt
tu
bé.
Tu penses una cosa, tu estàs a l'hospital i després te'n vas a l'autobús de l'hospital, que per cert, és un servei perfecte, perquè és un plis-plas, m'entens? I a més la gent gran té una targeta i no paguen, vull dir que és l'hòstia. Ai, perdó, està molt bé. I però clar, surts d'un lloc que la gent es tossega, estan fotuts... llavors si vas a l'autobús de la gent que ve de l'hospital...
Però no sé per on tirar.
Posa't la mascareta.
No sé per on tirar si havia preparat una revista de premsa, per dir-ho així, de documents, de què ens passava quan just van començar...
Què li ha passat?
El Marcos Alonso? Sí. Tirem pel Marcos Alonso.
Què li ha passat? Només vull saber què li ha passat.
Però s'ha mort.
Però no és tan gran.
No, 63.
Joder.
El jugador extrem, lateral,
que va
agafar, que és el mateix que juga el seu fill.
Que ha agafat un mal menjador.
Un càncer. Un càncer. Tenia un càncer i ja no sé si tirar pel Marcos Alonso, que també tenim document, o tirar per les mascaretes, que quan va començar el coronavirus tenim documents que diem, ostres, això dèiem?
Va, posa-ho.
Va, un exemple, per exemple. Va, una més un
mascaretes,
exemple.
Deixem el...
Tema mascaretes. Quan estava venint de la Xina tot el tema del coronavirus. Recordin que era una qüestió de Wuhan i dels xinos i que aquí demonitzàvem els xinos, els xinesos, vaja, xinesos.
Bueno, fins i tot quan ja Itàlia estava infectada...
Sí, els xinos.
No, i a Itàlia, aquí Itàlia... No, arribarà un o dos casos i no passarà res.
Itàlia...
Se'n recorden les autoritats, oi?
Home, sí, que deien que era un virus, una grip, una només grip. Era una grip. Lorenzo Milà feia aquesta crònica.
Y este, buenos días... Y este es un detalle muy importante, porque al final aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna, pero al final es un tipo de gripe que, como la gripe, afecta sobre todo a personas con defensas bajas, con situaciones de salud precaria, como las personas mayores, que es lo mismo que ocurre con la gripe común. Y tiene un índice de mortalidad bajísimo, más bajo que la gripe común, en torno al 2%. Por tanto, no podemos hablar de, qué sé yo, de virus terroríficos como pueda ser el ébola. No, estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas que se han infectado. Como estáis diciendo, las cifras, a falta de la actualización que se producirá en pocos minutos por el gobierno, estamos hablando de 229-231 contagiados, 7 muertos, todas personas mayores con patologías previas. La mayor parte de los contagiados están aquí en Lombardía, no aquí en Milán, pero sí en la llamada zona roja, esos 10 pueblos acordonados en este momento. Hay dos nuevos casos en Florencia y Palermo, pero no se trata, parece, de focos nuevos, sino de personas que vienen de esta zona y que han viajado a Florencia y Palermo y allí han dado positivo al coronavirus. Como digo, la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común.
Claro.
Hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real, que aquí los médicos no se cansan de repetir. Pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no?
Pues esto es lo que
la va a clavar,
decía.
La va a clavar, ¿eh?
Ellos, metges italians i
Lorenzo Milà. Bueno, pensa que jo els metges italians no vull dir res.
No.
Perquè sempre que parlen aquests intel·ligents, els periodistes intel·ligents...
Ell ha fet la pel·lícula.
No, i los médicos dicen... Perquè, clar, aquests...
Però no hay que preocupar-se.
Tenen... Parlen amb dos metges, i els dos metges igual diuen, no ho sé, jo això, sí, i tal, sí. I los médicos, bueno, tot el col·lectiu médico...
Els metges estaven cagats.
Home.
I, per tant, no volien, evidentment, estendre l'alarmisme, però a través de no dir res. És a dir, no de dir tonteries, com deia Lorenzo Milà, com deia molta gent, no només Lorenzo Milà, eh? Però esto es una gripe... Yo no entiendo por qué la gente... Bueno, es que... Pues mira, solo... Bueno, de fet, aviam, ja diu una xifra una mica rara. Hay unos 200 contagiados y 7 muertos.
Ya no es un 2%.
Que tu fas...
Ya no es un 2%.
Clar, no, ya no es només un 2%. Que dius, home, pues como hay 2.000, van a haber 20 muertos.
Y como hay 100.000...
Pues 200 o 2.000. Clar, dius, és que si fas la proporció, potser sí que tot, si tot Catalunya té una xifra normal de grip amb el coronavirus, es moriran bastants, eh?
Recordem que...
No, però... Dos, 7 muertos.
Van morir molta més gent del que sol morir per la grip anualment, que moren molta gent, però molta més gent es va morir.
Bueno, hi havia el que hi havia, tu, que no sabíem. Jo era el primer que deia calma, 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 perquè una cosa és tenir calma, però sense dir, esto no. No, calma, perquè no sabem res.
Vols que et digui una cosa? Jo vaig pensar que anàvem pel pedregà.
Home.
En el meu interior, fins i tot, un dia parlant amb uns amics, vaig dir, fa la feta que d'aquí poc temps ens tancaran tot. Tot estarà tancat.
Jo recordo un document...
I van dir, això és impossible, tio.
Una autoritat japonesa que va venir aquí a fer una visita a l'Ajuntament de Barcelona, crec que va ser, i el primer que va dir quan el van entrevistar a una emissora va dir, no entenc com no porteu mascareta. Venint el que ve tot. Sí. Venint el que ve. I ho va dir escandalitzat, absolutament. Pablo Motos, hombre... Grans programes que van fer una aportació científica a tot plegat. Pablo Motos també va dir la seva en un programa que en aquell moment també tenia molta audiència, l'Hormiguero, i l'Hormiguero es va posar doncs, la bata blanca i va dir, aquí ara farem un pas endavant i alliçonarem a la població. En programes com aquest.
Esta noche, por cierto, hablaremos del coronavirus.
¿Viene la China?
Sí, esta noche.
Ya feia molta gràcia tot plegat, eh?
Esta es la que sabe de esto.
Esta es la que sabe realmente.
Esta es la que sabe, de verdad.
Sí, seguramente la gente se va a quedar bastante sorprendida sobre el concepto que tenemos nosotros de nosotros mismos y el concepto que tenemos de los chinos, de que son descuidados y tal. A ver si va a ser al revés. Luego después ella nos comentará desde China...
Me deja sorprendido porque yo pensaba que ellos eran muy cochinotes y que nos habían mandado eso para acá.
Bueno, o sea, el coronavirus ha nacido... que una de las mentiras que se dice es que si lo ha creado el hombre y tal y todo aquello, no es así.
Yo sospechaba de Trump.
Todo el mundo sospechaba de Trump.
Yo también.
Es tan malo que le cabe todo. Es un escenario también real, aunque sea desagradable decirlo. Es que se convierta en una pandemia. ¿Qué es eso? Que se transmiten antes los síntomas, o sea, la enfermedad que los síntomas, ¿cómo? Con lo cual tú no la puedes diagnosticar y se podrían poner las cosas feas.
¿Cómo?
Se ha dicho mucha mentira, no la transmiten los mosquitos, no la transmiten las mascotas. No es bueno tomar cocaína para quitarse el coronavirus. Cuidado que lo han dicho.
Ni el agua de fuego tampoco.
Ni el agua de fuego tampoco. El orín no cura el coronavirus tampoco. Pues ha dicho mucha gilipollez.
¡Repetimos!
En una pandemia. ¿Qué es eso? Que se transmiten antes los síntomas, o sea, la enfermedad que los síntomas, con lo cual tú no la puedes diagnosticar y se podrían poner las cosas feas.
¡Hostia!
Pues ha dicho...
Bueno, pues és l'aportació científica que va fer Pablo Motos a la definició de pandèmia, que és una enfermedad que es transmet abans l'enfermedad que els símptomes i no se puede... Bueno, perfecte. Bé, una pandèmia és simplement una epidèmia a nivell global. Ja està. I una epidèmia què és? Pues quan molta gent es contagia de cop. Ja està. No hi ha més.
I recorda que la brometa aquesta d'aquesta sí? gent...
La Xina!
Que hi ha molta gent que té... coronavirus persistent, uh-huh. I l'arrosseguen per sempre, provocant-los absolutes problemes a l'hora de poder fer una vida normal. De fet, molta gent no pot fer una vida normal.
No, encara estem arrossegant.
Vull dir que fa gràcia aquesta
gent. Feia riure. Es banalitzava tot. I
es banalitza que si els morts són xinos, oi? Pues com que són xinos, es poden morir bé, oi?
La Xina.
Vull dir, és tan... cutre, aquests programes. Sí, i a més, tots parlen un virus, què és un virus?
Hermano de Messi, és una mica això, el nivell, és el nivell que gasten. I aleshores recordo que va haver-hi un grup italià que va fer una cançó que es va fer viral, i mai millor dit el tema, ja en aquella època, quan encara tot es quedava a Itàlia, perquè es deia a Itàlia ja, aneu en compte que això es transmet per la tos i per els estornuts, és a dir, es transmet per la respiració. Per tant, poseu-vos mascareta. I aleshores aquest grup musical, quan aquí encara això del coronavirus no ho teníem clar, va publicar aquesta cançó xulíssima. Era un vídeo.
Se faccio la tosse in pubblico mi sento un criminale per sto virus corona ma una sotto d'amazzo e io sempre la bocchina per sto virus corona metto al TG1, TG2 Mediaset pure Sky e Facebook tutti a dir che ti devi lavare le mani 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 ma non serve il virus corona serve l'educazione sono in quarantena e mo per tutto il giorno resto con mia moglie ma che due marrona ti ha sempre mercato mo e tutto mo sarà solo una bottiglia di birra corona questa situazione non funziona basta fare un pochino d'attenzione niente panico stiamo tranquilli dai
Es parlava de quarantena, es parlava de quedar-se a casa, es parlava de la tos i de tot això, i bueno, pues encara feia com gràcia. Era allò, bueno... Això després de Setmana Santa ja passa, ja està passat. De fet, ens vam confinar, van dir 15 dies, Setmana Santa, i ja tot la gent pot tornar al curs i al col·le i tot
merda.
Plegat. Sí. De cançons van a la cosa.
Tos encara n'hi ha molta, però molta. Molta gent es troba malament.
Derivat de, sembla ser, els encostipats que tenim ara, o les gripetes que tenim ara, com que hem estat 3 anys amb mascareta, el cos no s'ha entrenat. I els virus normals, entre cometes, d'encostipat, ens afecten molt més.
Hi ha gent que porta 2 mesos,
no estem entrenats.
2 mesos encostipats.
Per això, ahir vaig sentir un parell d'opinions d'investigadors d'Anglaterra que qüestionaven el fet de... Una cosa als hospitals, que aquí sí que no hi ha res a dir, però l'altra és que es qüestionés el fet de que entrant en farmàcies i d'allò s'hagués de posar la mascareta. I la mascareta no tot és... em protegeixo i ja no em contagio. El problema és, si no et contagies de la majoria de virus que són beneficiosos pel teu cos, pots tenir molts problemes en quan tinguis un contagi d'un encostipat o una cosa d'aquestes.
O sigui, el que em passarà a mi quan agafi el coronavirus.
No tot és blanc, ni tot és negre. No portar sempre mascareta et salva de les coses. Evidentment, et salvarà d'un primer moment d'un ingerint allò del virus, però... t'afectarà molt més si et contagies perquè has deixat d'entrenar de la resta de virus bons que sí t'ajuden.
M'estàs ara dient
les defenses que... estan desentrenades.
O sigui, ara m'he de sentir culpable per no estar constipat, no haver passat la grip i no haver agafat el coronavirus.
Culpable,
em sento un desgraciat.
El que està dient és que ara per això tenim tos que no es cura, no s'acaba de curar.
Mocs que no marxen.
Mocs que no marxen, però febretes que no s'acaben de curar.
El que està anant molt bé, a més per la gent que m'envolta alguns, és que molta gent ha hagut aquestes grips que no acaben de marxar, aquest carregament de pit, aquesta tos, estan deixant de fumar.
Ah, mira,
a mi si,
és per això, si és per això, fantàstic.
A mi jo vaig deixar de fumar per això.
Home, llavors
tenia tos i... Hosti,
mascareta.
Cada vegada m'afectava més la tos, me deixo de fumar i ja no tinc tos. Pues tinc una mica de tos, però molt poca.
I en aquella època sortien més cançons, ara ja sí, quan anàvem pel Pedregar. No, aquesta ja no, aquesta. Vinga. Fins i tot vam fer un festival aquí, quan ja fèiem, per cert, el programa confinat. Uno, solo hits. Trompetes en el cielo se escuchan donde estés. Des de Sud-amèrica ens arribaven tot un munt de gurús. Cristo nos salvará.
Vamos allá.
Salva mi planeta, mi gente. Amén. Evidentment, la religió. Nombre Jesucristo, yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. A ti, coronavirus. En nombre de Jesucristo.
Això és la pel·lícula d'ella, no? L'exorcista.
De vídeos d'aquests van haver-hi...
Hòstia! Espíritu Santo, descarga tu poder. Fuego, arde, quema. Coronavirus, estás
temblando. Dios te está quemando. Por fin. Ojo, eh? En el nombre de Jesucristo, yo te ordeno a ti, coronavirus. Yeah. Sal, 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 sal de mi planeta. No vuelvas jamás. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus. Crec que Jesucristo anava una mica adormidet, eh? Sal, sal, sal de mi planeta i no vuelvas jamás. Redoble de bateria, que és sempre... Ara.
Vale, ya podéis bajar.
Així començàvem els programes.
Bueno, escolta, però res, tu. Ahir vaig quedar flipat. Perquè vaig veure Jordi Pujol presentant un llibre als 93 anys i després de tenir un ictus...
I la llibreria a tope.
La llibreria i sales annexes plenes. És a dir, que hi havia sales annexes amb teles.
Jo soc Pere Aragonès o qualsevol altre al càrrec actual, que no omplo ni mitja sala, i veig el Pujol, que ja tothom el donava per liquidat amb el tema de l'ictus que va tenir, i goita'l.
Però és que fins i tot hi havia gent que està al govern amb Aragonès ara, Carles Campuzano.
Sí, senyor.
Sense anar més lluny. O Joaquim Nadal.
Sí, senyor.
Joaquim Nadal també hi era. Artur Mas.
Pues normal.
Bueno, i exconsellers i...
Inclús Pujol, quan no se'n recordava d'alguna cosa de la que... Perquè sense papers, clar, evidentment deia, perdoneu, però ja em comprendreu que de tant en tant em descuido alguna cosa.
Diu, no estic en les condicions. Diu, i ara menys perquè m'he deixat les ulleres.
Sí, senyor.
No, va anar fent bromes,
sí,
eh?
Sí.
Ja no hi sentia gaire bé.
Bueno.
I que a vegades diu, tinc 93 anys i a vegades m'han d'ajudar una mica a escriure, no?
Pues sí, perquè... i més amb l'ictus que va tenir, que li va paralitzar mig cervell.
Sí, sí.
Que...
Bueno, i és un llibre que és de quan va estar a la presó.
Sí, és reeditat.
És reeditat, però afegint-hi reflexions noves i coses noves. Però jo el que flipo és que amb 93 anys facis un llibre.
Pues sí, senyor.
Jo al·lucino de...
No, està lúcid, molt lúcid, i el més important, que interessa. És que aquí està el que potser d'entrar amb una mica de rabieta als polítics actuals. I no dic de quin color polític
no,
ni de res,
no.
Sinó que quan diem que la talla política abans era bastant més elevada que ara, estem parlant d'això, de Quim Nadal, de no sé qui, de no sé quantos, que van a les converses, i la... no com ara, que si no és dels meus no vaig.
Sí, sí.
I si és dels meus aplaudeixo les orelles, no cal. Vull dir que, en aquest cas, Quim Nadal, que, recordem, ara està amb l'Esquerra.
Sí.
Esquerra, no? Abans era socialista.
Sí.
Però tot i així...
I Carles Campuzano era de Convergència.
Exacte, i ara està...
I ara està està al govern d'Esquerra.
No els impedeix
no.
anar a sentir què pot dir Jordi Pujol.
L'altre dia va anar a un acte d'Esquerra, i ell crec que és independent en aquests moments, o no ho sé, i després va anar a veure això del Jordi Pujol.
Bé, total, que el Pujol, que el tenien per enterrat i el tenien per liquidat, resulta que la primera cosa que fa i omple a rebentar al lloc on van a fer aquesta conferència. Vull dir que...
Sí. No.
I encara va anar, crec que l'enterrament, no? Va ser de no sé qui... de l'escriptor, de l'Espinàs.
De l'Espinàs,
sí. Va anar.
Sí, sí.
Que allà ja la gent va dir, hòstia, anda, doncs pues sí.
El que també s'ha vist, no lleuger, però és rei Juan Carlos a París, a l'emèrit.
Què dius ara?
Sí, el va convidar Mario Vargas Llosa.
Hombre, otro que te'l baila, vols dir?
No, perquè el fan de la Real Acadèmia aquesta de la llengua francesa.
Mai millor dit, el Vargas Llosa.
El Vargas Llosa, que, el rei, atenció, és amic del rei,
sí.
I, a més, saps que aquests últims dies va protagonitzat, doncs es va separar d'Isabel Presley i es veu que hi ha bastanta tensió, Ja, diu que Vargas Llosa se n'enreia, diu Presley, de ta mare.
Ui...
No sé per què se n'enreia, no sé quin motiu hi veia. Va. I aleshores... Però el més sorprenent de tot és que Mario Vargas Llosa està a París, i a Madrid estava fins ara, amb la seva exdona, la que va abandonar per...
Sí.
Amb tots els fills que l'estan recolzant. Uh-huh. Saps que els fills es van posicionar dos a favor de la mare,
sí,
i van deixar el pare de banda. I aleshores ara està tota la família unida, amb els nebots i tots a París, a veure això. I ara es trobaran amb l'emèrito, que és una persona...
També
el rei emèrito el pots veure fàcilment, el pots distingir, perquè és una persona que porta un o dos persones agafades del braç.
Ui! Queden pendents una història de tipus telenovela que ha sortit de fotonovela de Froilán, amb els seus últims moviments, veient a l'abuelo i tal i qual. Ja, pel Twitter, s'ha muntat, per dir-ho així, una cadena...
Vale.
I,
demà.
Home, sí. I vale. Queda pendent la mort de Marcos Alonso. Sí. Tenim testimoni d'aquell golarro que va fer amb el cap, estil Messi, per cert, a contrapeu.
Amb botifarra inclosa de Schuster.
Que va guanyar, efectivament.
Feia l'Emilio. Estava botiquín.
2-1 contra el Madrid, al minut 45 de la segona part. Eso duele. I, això sí, puc presumir que aquesta cançó no va sonar a l'entrega del Premi a Vargas Llosa, oi que no? La de Shakira. L'ha fet la ex.
Que és la nova?
És la de la Shakira, com tu.
Bueno, va, anem. Però... Ja, és la una.
Ah, sí? Adiós.
Perdón que te salpique. Te dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena.